La Junta de Govern Local d'Olèrdola aprovava dilluns de la setmana passada el projecte executiu per substituir la gespa artificial dels camps de futbol 7 i de futbol 11 dels Pins de Moja. L'actuació va molt més enllà d'un canvi de superfície i inclou altres millores en l'equipament, fins a arribar a un pressupost que supera els 650.000 euros. Ho repassem avui a la secció d'actualitat des de Canal 20 amb el Raimon de Cara.
Així és, Sílvia, parlem d'aquesta intervenció aprovada pel govern municipal d'Olèrdola amb el propi regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Olèrdola, Marian Buta. Marian Buta, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Una decisió que es va prendre per Junta de Govern fa pocs dies.
Sí, és així. El 19 de febrer, en Junta de Govern, hem aprovat el projecte executiu i estarà exposat 30 dies. El projecte, pues, la veritat és que és un projecte molt esperat de fa molt de temps, que es tenia que haver produït fa anys, i estem a l'espera de que passi els 30 dies. Mentrestant, els nostres tècnics estan treballant per fer els plecs per preparar la licitació. I estem contents perquè, de moment, els tempos van al seu ritme. Mm.
Per tant, ara el que s'ha aprovat és el projecte, què és el que s'ha de fer, i després cal això adjudicar quina empresa haurà de fer aquest projecte que s'ha aprovat des del govern. Ens el pot descriure? Quines són les característiques principals? Perquè es va molt més enllà, vostè sempre ho ha explicat, de substituir la gespa artificial, però en qualsevol cas és un aspecte importantíssim, la substitució de la gespa i haver de decidir quin tipus de gespa.
Sí, perquè es canvia tot. Amb la prohibició de gaucho ens hem vist obligats de canviar del material que s'omple la gespa, i nosaltres hem apostat pel blat de moro, que és un producte natural. I també el que és la fibra de gespa. Abans es posava fibra de gespa molt alta, de 60 mil·límetres, i aquesta gespa el que fa és que l'has de farcir molt perquè no es trenqui, i ara es canvia a 45, o sigui, es redueix l'alçada i queda molt compacta. També el cosí de la gespa té una altra característica, que és cosit més dens. Llavors, això fa que les fibres no es trenqui tant. És una millora important perquè, si abans una gespa, després de 2-3 anys, ja començava a caure, perquè si no raspalles, si no fas el manteniment adequat, la gespa ja... Jo he vist camps de 3-4 anys que ja la gespa s'està tombant, de 60. Aquesta de 45 no li passa el mateix. Llavors, també les empreses s'han reinventat, no? Perquè amb aquestes prohibicions, doncs, busques la millor solució per poder guanyar les licitacions i a veure quina empresa es presenta. Però les millores, la primera millora és aquesta, no? Això es posa en una
base. Per jugar millor a futbol.
Sí, exacte. No, nosaltres tenim sort que el camp dels Tres Pins és un camp que dels millors que s'han fet fins i tot a Catalunya, de lo que m'han explicat a mi, i perquè és una caixa de gravilles que és una barreja de graves, de 4 o 5 tipus de graves. És molt compacta. Té un bon drenatge, molt bon drenatge, que molts camps no ho tenen. Llavors, nosaltres tenim aquesta sort. Llavors, per les característiques d'aquesta caixa de graves, ens ha dit que el camp quedarà molt, 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 molt bé. Molt bé.
Pel que fa a la superfície, és l'aspecte més important, i el volum del pressupost s'ho endú a aquesta substitució, però també hi ha altres aspectes, no?
Sí, el pressupost en principi nosaltres, ara està públic, no? El pressupost al final ha pujat a 652.000 euros. Havia de pujar menys, perquè és clar, si substitueixes només la gespa, és fàcil, no? Retires la gespa, poses una nova i s'acaba la història. Això, en teoria, 300-400 mil euros, que també és molt. Però, clar, són dos camps, no és només un, són dos camps de futbol, un de futbol 7 i l'altre de futbol 11. Però, clar, quan hem anat amb l'arquitecte, l'arquitecte, evidentment, més és el mateix arquitecte, ja ho he explicat, que ha projectat el primer camp, o sigui, és el mateix, doncs ja sap del que va de les instal·lacions, però s'ha donat compte que falten moltes coses, que des del primer dia que ell ho ha fet no s'ha fet res més. Ah, unes instal·lacions, uns equipaments municipals s'han de mantenir i s'han de fer petites inversions perquè no passi això, perquè després de 15 anys hagis de gastar-te quasi el doble per no haver fet el manteniment i les inversions que tocaven en el seu moment. Llavors, a partir de la gespa, o sigui, la banda elàstica, la gespa i el farcí de blat de moro, estem millorant tot el que és el rec dels quatre espressors. Només funciona un i ni aquest a 100%, els altres a 25-30%, o sigui, dels quatre no hi ha cap que funcioni com Déu mana, per dir-ho així. En el camp petit també fallen algun. Llavors, tot això es revisarà, totes no, les bombes, tot el sistema de... Llavors, també en els plecs hem posat que que hi ha un dipòsit que es veu que no s'ha fet servir mai, que és al costat del camp de futbol, que és per la recaudació d'aigua. Clar, per al temps que estem, nosaltres hem parlat i hem dit que aquest s'ha d'engegar, s'ha de reaprofitar, perquè si no s'ha fet servir fins ara, doncs a partir d'ara que serveixi, no? Que es faci, que es posi en marxa, i està previst. A part d'això, tot el tancament del camp, tot el que són valles, les baranes, hi ha baranes de la graderia, que, o sigui, la graderia no té baranes, o sigui, perfectament, si una persona ensopega, pot arribar fins al camp, directament, sense que res se'l pari, diguéssim. Això és molt perillós, o sigui, és una de les coses que hem dit, això s'ha de fer. Això, futbol 11, futbol 7, després la recol·locació de la gespa, que això també és molt important. Hi ha moltes zones que els jugadors rellisquen a l'hora de sortir al camp, perquè és formigó al descobert. Llavors, amb les botes, pues, i més a més si està una mica mullat, he vist més d'un donat-se... o sigui, caure, i llavors es recol·locarà darrere del camp de futbol, es farà una zona per escalfament d'equips, que ara no tenim, o sigui, els equips han d'escalfar a la banda, com els camps de... Llavors aquí tindrem la novetat de que darrere de les banquetes hi haurà una zona, tota aquella zona es anivellarà i es recol·locarà gespa de l'antiga. Davant de les banquetes de futbol 7 també hi ha una zona que també es recol·locarà. A la baixada de l'escala, a l'entrada de futbol 7, allà també es posarà gespa. I quan les obres de la pista coberta s'acabin, el que és a darrere de la graderia, o sigui, entre l'escola on hi havia els mòduls, entre l'escola i la pista de Moja, allà també es farà una zona, es recol·locarà una zona de gespa.
Es recol·locarà de la que hi ha actualment?
Sí, de la que hi ha actualment, es recol·locarà sense gautxo, evidentment, només la gespa, es recol·locarà en aquella zona. Perquè si hi ha un cap de setmana que hi hagi molts partits, doncs els equips que... no poden escalfar, doncs allà perfectament podran escalfar. Només sortida de vestuaris.
Quan es preveu que comenci les obres? Ara està el projecte executiu en exposició pública, després la licitació per triar l'empresa que pugui fer les obres. Quan les pot començar a fer les obres? Quina és la previsió?
A veure, nosaltres calculem que en principis de juliol.
començar les obres?
Començar les obres, però depèn de si hi ha al·legacions al que és el projecte o no. Si tot va bé i la licitació va com ha d'anar-hi, nosaltres contem que en principis de juliol, principis mitjans de juliol. Hem de mirar, també això ho hem parlat en l'equip de govern, que hauríem de introduir que el mes d'agost, si es pot, que es treballi. O sigui, aquesta empresa, que com que sabem que el mes d'agost és una mica tonto, però clar, la nostra necessitat és que les entitats, al començament de temporada, que pugui trepitjar gespa. Llavors, hi ha dues opcions. O que es comenci el juliol, i encara que es pari l'agost, setembre, finals de setembre, que estigui acabat, o si a l'agost es treballa, doncs a principi de setembre, que tot estigui executat.
Doncs bé, anirem seguint. Maria Embuta, gràcies per ser avui en aquest espai d'entrevistes i fins la propera, que vagi molt bé.
Gràcies a tu, que vagi bé.
I ara volem recollir les valoracions dels usuaris continuats, més habituals, d'aquesta instal·lació esportiva dels Pins de Moja, i conversem amb el president de l'agrupació esportiva Moja, en Lluís Martínez. Lluís, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Suposo que és una molt bona notícia desitjada des de feia molt de temps.
Pues sí, des que van entrar aquest nou govern, la nova alcaldessa, ja ens ho van dir que sí, que s'hi posaven en sèrio, perquè ja veien que sí que coneixia, que falta canviar el disc. Estava estar malament, i hi ha jugadors que es lesionen, perquè abans era gespa quan es va posar, però ara és una moqueta. I és un perill per jugadors, sobretot per jugadors.
Coneixeu les característiques de la instal·lació nova que es farà, tant de gespa com de la millora d'alguns elements del propi equipament esportiu? Us ho ha explicat el govern municipal?
Sí, algú sabem. Sabem que la gespa, bueno, és gespa com sempre, però ara ja no es pot posar cautxos, sembla, es posa una altra cosa. Així que el gran, amb la normativa, que és una nova, no? Perquè d'aquí uns anys se'm comproveix amb el cautxo. I tot el més que volen fer, bueno, sabem alguna cosa, no? Des de les tanques, perquè la gent no pugui de dalt, no pugui caure a baix, han de ficar unes xapes allà soldades a la valla, es fan diverses coses, que està prou bé.
I com a club, enteneu que això pot resultar també un incentiu per poder captar, tenir possibilitats de captar més jugadors, tenint en compte, doncs, que esteu en una categoria dins del futbol comarcal estimable, segona catalana. Pot ser un factor d'atracció de jugadors el fet de tenir unes instal·lacions en millors condicions?
Això està clar, sí. Perquè inclús aquest any, l'any passat, ja van dir molts jugadors que si ho canviava la gespa, marxàvem al club. Perquè hem de fer aquesta camp de futbol clar com està, que no es volen arriscar més de jugar aquí. A part de la Junta, hi ha molts jugadors que també estaven amenaçant de marxar, sobretot pel terreny de joc. Ara, quan em posin el gespa nova, crec que serà un incentiu, perquè a part de que no marxin els que tenim, doncs que vingui gent nova i motivada, i crec que sí que anirà molt bé.
El regidor explicava que la voluntat és començar les obres, si no hi ha imprevistos o terminis que es puguin allargar perquè es presenten al·legacions. La voluntat és començar els treballs al juliol perquè es pugui trepitjar la nova gespa al mes de setembre per començar la Lliga. No sé si ho veu realista, això. És un objectiu factible. Què en penses?
Jo crec que sí. Bueno, sembla que ja està fet el projecte. Ara s'han de fer, si hi ha alguna al·legació, alguna cosa. Els tràmits que s'han de fer, després s'ha d'adjudicar l'obra amb alguna empresa que li toqui o la que correspongui. I l'empresa, doncs, que comenci, si pot ser, bueno, l'estiu que para la temporada, para la Lliga, para tot, en altres, perquè si no hi ha activitat, doncs hi ha el moment de fer les obres, perquè si no, no es perjudica ningú, no? Que al setembre, no, tant que comencem la temporada a l'agost, però bueno, si està a mig fer o qualsevol cosa, doncs bueno, ja esperaríem, diríem, o qualsevol lloc fent entrenaments o la pretemporada, i si pot ser, quan comença la Lliga, doncs que ja estigui tot a punt, no?
Maria Embuta també explicava que si s'ha hagut de fer aquesta inversió en bona part més enllà del canvi de gespa artificial, incloure adequació, per exemple, d'aquest sistema de rec que s'ha de fer nou, columnes de l'enllumenat o les tanques, és perquè no s'ha fet un manteniment, el manteniment que tocava en aquests darrers anys. Tu comparteixes això?
Pues clar, jo crec que s'ha anat fent cosetes que petites, però no s'ha realment fet un manteniment com calia a totes les instal·lacions, no? El mateix que parlem de la gespa, parlem del bar, per exemple, del bar Zuerdo, que no està, no és que també van tenir problemes al seu moment, i em sembla que tampoc s'ha fet gaire inversions. Hi ha moltes coses que estan deixades i si cada dia hagués fet una miqueta de manteniment de qualsevol cosa, doncs ara estaríem més bé. Però quan no s'ha fet molt poca cosa, doncs ara mateix, però què passa? Que s'ha d'invertir més per poder arribar a arreglar més coses, no? Sobretot principalment per la gespa. Aquest any també s'ha quedat sense marcador, sense tancar el marcador també s'han de ficar el marcador nou, i bueno, i tot és així, no? Les coses s'agraven i s'han d'anar arreglant, s'han d'anar cuidant, perquè si no, al final, si no fa res, al final s'acumulen les coses i el gast és el doble o el triple, està clar.
Aquest és el teu primer any, la teva primera temporada com a president. Sens dubte, un dels principals reptes, més enllà de com va l'equip, que esperem doncs, que pugui seguir remuntant la situació a la segona catalana, més enllà de la situació esportiva, estem davant del principal repte, un dels principals reptes, no? La millora de la instal·lació és un dels propòsits que perseguíeu la nova Junta.
Pues sí, això és una cosa que ja fa temps que es buscava, de canviar la gespa. Ja fa temps, la junta anterior ja també lluitava amb això, de canviar sobretot la gespa, que és el principal, que és on es juguen els jugadors, on han de córrer, on han de fer coses, i és allà on es poden fer mal, no? I bueno, i llavors el que és l'equip, pues, estem intentant, doncs, per tots els medis, doncs, que canviar la situació i entrar en plan positiu, i a veure, ara han tornat a fitxar un parell de jugadors que estaven l'any passat aquí, han tornat a venir, i es reforçarà una mica l'equip a veure si podem canviar una mica la dinàmica i sumar els punts que necessitem per mantenir-nos la categoria, no?
Aviam si és així. Moltes gràcies per explicar-ho, Lluís Martínez, el president de l'agrupació esportiva Moja, i que vagi molt bé. Fins la propera.
Vale, moltes gràcies. Vinga, que vagi bé.
I ara volem també recollir les consideracions al voltant d'aquesta intervenció que promou l'Ajuntament d'Olèrdola d'un dels altres clubs que també utilitza de manera molt sostinguda aquesta instal·lació dels camps de futbol als Pins. Conversem en aquest cas amb el director esportiu del Base Olèrdola, en Jaume Segura. Què tal, Jaume? Molt bon dia.
Hola, bon dia. Què tal, Ramon? Molt bé, molt bé.
Estem davant d'una molt bona notícia, indubtable, no? L'esperava des de feia molt de temps, no, Jaume?
Doncs sí, la veritat és que la vida de la gespa ja fa algunes temporades que s'havia d'haver acabat, per circumstàncies doncs no ha sigut així, i ara tots estem esperant en candeletes a l'inici de la propera temporada.
Quina incidència pot tenir de manera concreta amb les inscripcions al club? Pot tenir un efecte positiu?
Bé, aviam, en les últimes temporades sí que és cert que algunes famílies eren reticents a venir perquè hi havia un índex alt de lesions i algunes famílies ens mostraven la seva preocupació pel fet de l'estat de la gespa. És veritat. Esperem doncs, que ara ja no hi hagi cap problema i puguem tenir un altre participació i inscripcions en el club, sí.
Coneixes el detall del projecte executiu que s'ha aprovat, que l'Ajuntament d'Olèrdola va aprovar el dilluns en sessió de Junta de Govern?
La setmana anterior, a través de l'Ajuntament, vam tenir una reunió el president i jo mateix amb els dos regidors i ens van exposar el que seria el projecte a nivell de camp i a nivell d'instal·lacions amb la millora de tot les valles que volen posar i totes les reformes a peu de camp que hi hauran. I la veritat és que estem molt, molt satisfets.
En Marian Buta, també ho hem comentat amb el president de l'agrupació esportiva Moja, el que explicava és que més enllà de la gespa s'han de fer més coses perquè no hi ha hagut manteniment en els darrers anys. Tu també coincideixes amb aquesta valoració?
Sí, la veritat és que, aviam, sí que és cert que la instal·lació té molts anys, el marc en el qual està és incomparable, perquè té unes vistes impressionants, precioses, tothom que ve a jugar ens ho fa saber, que tenim un camp preciós amb un lloc inigualable, però en els últims anys, doncs, per A o per B, no s'ha fet el manteniment que s'hauria d'haver fet. Suposo que l'antic govern de l'Ajuntament tindria sobre la taula el poder canviar la gespa, però sí que doncs, cada temporada era una excusa que no sé si era certa o no, i vull creure que sí, i que no es podia fer i que anaven esperant una miqueta un any darrere l'altre per poder intervenir.
Tenir una millor gespa permetrà jugar millor.
Bé, el que en sàpiga, sí. No, és broma, és broma. Sí, la veritat és que sí. Ara, en aquests moments, precisament ahir a la tarda, va haver-hi un jugador del nostre cadet que va patir també una lesió al genoll, que esperem que no sigui greu, que es confirmi avui amb la ressonància que li han de fer, que no sigui greu, però sí que és per l'estat, perquè els tacs et queden clavats a la gespa, i aquest és un problema que hem patit en els últims anys. Però sí que és cert que la pilota rodarà millor, els jugadors tindran més confiança i permetrà que tinguem un millor espectacle, sí que és cert.
La idea és que les obres de substitució de la gespa es puguin fer durant l'estiu, quan hi ha l'aturada de les competicions. Consideres que és realista el calendari de poder trepitjar nova gespa al setembre?
Bé, segons el criteri de l'Ajuntament, començarien a fer les obres a finals de juny, primers de juliol, quan acabem les competicions en les quals estem immersos, i el pla d'actuació, segons el govern municipal, seria de 10 setmanes. Sabem que això sempre hi ha potser alguna altra setmana que es pot demorar, perquè tots sabem com funciona el tema obres, però estem esperançats en que sí, en que a finals d'agost, el període entre finals d'agost i mitjans de setembre, aquests 15 dies, de poder ja començar a trepitjar gespa. De fet, és el que ens va comentar l'Ajuntament, que la prioritat era el canvi de gespa, i un cop estigui fet el canvi de gespa, llavors anirien a través de les reformes fora del camp, no? El que és el ballat de tot el camp i les millores que s'han de fer a darrere marcadors i de més.
Doncs anirem seguint. Gràcies, Jaume Segura, director esportiu del Bàsquet Olèrdola, i que vagi molt bé. Fins la propera. Una abraçada.
Doncs moltes gràcies, Raimon. Fins ara, igualment. Wait to turn my love on.
Wait to, wait to, wait to turn my love on. Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori. Slip off your jeans, slide in the sheets, screaming yes in quotations. Clock in, baby, get to work. Night shift, but with all the perks. Time stamping when you fell in love. Time can't mess with us.
En xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 2:15 del matí. Encetem un nou repàs a les notícies en aquest flash del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. L'Alt Penedès creix per sobre del 3% el 2023 amb una terciarització de l'economia. Segons les dades que es desprenen del darrer informe trimestral del mercat de treball i teixit empresarial elaborat pel Gabinet d'Estudis de la Cambra de Comerç de Barcelona, l'any passat va acabar a nivell econòmic i pel que té a veure amb l'Alt Penedès força millor del que es preveia en el seu inici. Segons explica la directora d'Anàlisi Econòmica de la Cambra de Barcelona, Mari Carmen Poveda, estaríem parlant de xifres de rècord amb 43.605 llocs de treball el 2023, sent la més elevada en quant a afiliacions des del 2008 a la comarca. Poveda remarca que l'economia de l'Alt Penedès ha crescut un 3,2% en el darrer any, amb un increment de la terciarització. En paral·lel, el teixit empresarial penedesenc va incorporar 10 nous comptes de cotització en el darrer trimestre de 2023 respecte al mateix període de l'any anterior, amb un creixement relatiu idèntic a l'experimentat el conjunt de Catalunya. Amb tot, la comarca frega les 5.000 persones aturades al tancament del desembre del 23, fet que suposa també el valor més baix per aquest mes des del 2007. El Mobile World Congress de Barcelona porta a Calafell una alta ocupació d'apartaments turístics. Els visitants ja van arribar dijous passat. Calafell és un dels municipis que s'emportarà una part significativa de l'ocupació turística generada pel Mobile World Congress de Barcelona, segons el portal de lloguer turístic Olidu. A més, el certamen se celebra des d'avui fins al 29 de febrer, però els visitants van començar a arribar anticipadament el passat dijous, dia 22. Aquestes estades prolongades són un 27% del total, segons Holidoo. En aquesta edició del Mobile, els visitants mostren una certa preferència pels apartaments turístics a l'hora de buscar allotjament. És la primera opció per les empreses que hi envien delegacions per tal d'allotjar grups d'entre 3 i 6 persones. L'Ajuntament de Sant Quintí impulsa la campanya 1260 realitats. Amb motiu del Dia Internacional de la Dona, que se celebra cada 8 de març, l'Ajuntament de Sant Quintí ha impulsat una campanya per donar visibilitat a les dones quintinenques. Amb el lema 1260 realitats, una xifra que fa referència al nombre total de dones empadronades actualment al municipi, el consistori vol fer palesa la pluralitat de realitats que viuen i representen les dones de la vila. En aquesta línia ha presentat un programa d'actes pel 8M que recolza les iniciatives impulsades per dones locals i ofereix eines per afrontar els reptes que es presenten en les diferents etapes de la vida. Els actes donen tret de sortida el dijous 7 de març amb un taller de personalització de bosses de tela a l'Espai Jove i continuen el divendres 8 de març amb la lectura del manifest del 8M i la presentació de la nova junta de l'Associació de Dones Quintinenques a la Sala Polivalent al Jardí. Dissabte 9 de març continuaran els actes amb el cicle de xerrades 1260 realitats i els concerts de Pina Pintador i la coral del Centre Excursionista del Penedès amb la col·laboració de la coral Terpsícore. Enquesta per millorar l'atenció ciutadana a l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos. La Diputació de Barcelona i l'Ajuntament dels Monjos estan duent a terme un procés d'estudi per la millora del servei d'atenció a la ciutadania situat a la planta baixa de l'Ajuntament. És per aquest motiu que es fa una crida a la participació del veïnat per emplenar una enquesta sobre la percepció del servei i l'espai. L'enquesta es pot trobar a les dependències de l'OH o en línia a través de la web municipal www.santamargaridaielsmonjos.cat.
Penedès en xarxa.
Són 2:15 i 5 minuts. És dilluns, comencem setmana i com cada 15 dies ens acompanya durant una estona el nostre jardiner, el Tom Vilarrubias.
Bon dia. Hola, bon dia.
Una estoneta que deixes les teves tasques,
i ens fiquem a les altres.
Que no t'enfiles, que baixes i t'asseus en una cadira, com un senyor.
Informes i poses al dia de les coses.
Clar, així com els pagesos es queixen de la burocràcia, tu també se't menja la burocràcia?
Ai, mare de Déu! Ai, mare de Déu! Sí, 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 evidentment. Sí, a més, és algú de la que... És a dir, jo, per exemple, no sé si ho hem explicat mai aquí, tu dius, hòstia, em truques, mira, Ton, Vilarrubias, ets el jardiner. Sí, sóc el jardiner. Mira, és que tinc un gerani que té l'oruga. Vale, d'acord. Aleshores, el primer que he de fer és enviar un senyor, val, que és un assessor, a que vingui a veure el teu gerani, a dir que sí, que realment el teu gerani té l'orugueta i s'ha de tractar. Aleshores, a partir d'aquí, aquest senyor, per tractar l'orugueta, em contacta a mi i tu i jo hem de fer un contracte.
Aquest senyor és de l'administració, entenc.
No, l'has de pagar tu, que val 200 euros cada cop que ve.
És un professional que forma part del procés.
Del procés, sí. Aquest senyor és el que diu que el teu gerani hi tens que tirar aquest producte. I llavors tu, com que ha vingut aquest senyor, m'ho dirà a mi. Aleshores, tu i jo primer hem de fer un pla de treball. Un pla de treball tot firmat i signat amb una descarga de responsabilitats i tot el mandango. I després del pla de treball hem de firmar un contracte conforme. Jo et vindré a ensufatar la teva oruga.
Però què hi tires? Quin producte tires que s'ha de fer tot això?
Bueno, s'ha de fer la fitxa. Llavors hem de fer una fitxa que s'ha d'enviar a la Generalitat del producte que et tiraré a casa teva.
Per què? Que és una química molt agressiva o és que està és regulat
igual.
Així?
Bé, ni que et tiris un pet. Si fica que és un fitosanitari, ho has de ficar. Hasta els ecològics, és igual.
També.
Tot el que té un número de registre fitosanitari,
sí.
És a dir, tot el que intervé dintre de la sanitat dels vegetals, ha de passar un control, un registre i una mandanga, val? Que aleshores el millor que pots fer si el teu gerani t'agafa l'oruga és llançar-lo i comprar-ne un altre i no atabalar ningú més, perquè si no entraràs
i a més,
en el mundo de Yupi.
No? Sí. Surt molt més a compte.
Sí, però és que a més, el més flipant de tot, és a dir, ja pel teu gerani hem fet tot això, ja tenim... Val? Aleshores, tu em dius, sí, accepto pagar els 200 euros de l'assessor per salvar el meu gerani, i a més, accepto el pla de treball, accepto el contracte, tot això firmat, i a més ha d'estar en una carpeta que et ve un paio de tant en tant a casa teva a fer-te una inspecció, i et diu, a veure, tu has gastat 5 litros d'això, doncs has de fer haver fet tants tractaments. Quants tractaments has fet? Tots aquests.
Hosti, quadra
em
o
falten... no?
No, I si
clar,
no quadra, malament, Ton.
I si no quadra, flipa pepinos de colores. I llavors, quan tu ja tens això, decidim fer el tractament. Aleshores, jo me'n vaig a una empresa qualificada a comprar el producte. Aleshores, aquesta empresa, quan jo compro el producte, envia un missatge a la Generalitat de que jo he comprat aquest producte. I a la vegada jo, a través d'una aplicació de mòbil, digitalment, he de dir, agafo aquest producte d'aquesta empresa d'aquí i com que no vindré avui, que vindré demà, i el porto a casa meva. I envio un missatge de que aquest producte arriba a casa meva i quan agafi el producte i vingui de casa meva a casa teva, hauré de dir, ei, senyors, que agafo el producte i me'n vaig des d'aquí fins a casa
de la senyora Pepeta
a fer-li el gerani.
Abans d'arribar a casa la senyora Pepeta a salvar-li el gerani, ja estic marejada.
Clar, però imagina que n'has de fer 10.
Ja, ja. No
imagina que n'has de fer la Pepita, l'Antònia, la Juanita, la...
No surt a compte. Pepeta, llença el gerani i compren un de nou.
Exacte, exacte. Doncs els pagesos és el mateix.
Té la marinera.
Aleshores, jo, per l'edat que tinc, que són 56, que representa que sóc jove però no sé per on, i tinc encara algun tipus de contacte amb les noves tecnologies...
Encara et defenses,
no? Em defenso. Però aquí ja no. Amb això ja no em defenso. I jo estic donat d'alta de tractaments, però jo estic per donar-me de baixa de tractaments.
Que s'ho
no,
facin, no?
Clar, perquè és a dir, sí, evidentment, hi ha un problema amb els fitosanitaris, hi ha un problema... I després una altra cosa, que els fitosanitaris, clar, el que tenien pels escarbats de la palmera, si tu fiques la dosis que fica la bossa, ja pots dir adéu a la palmera.
És molt agressiu.
No, no funciona.
Ah, que no la salves.
Has de quadruplicar, no has de triplicar.
Que l'escarbat continua treballant.
Sí, has de duplicar, triplicar o quadruplicar. L'any passat era duplicar, ara ja es triplica la dosis. Si tripliques la dosi, has comprat un quilo d'allò i amb un quilo d'allò havies de ser 100 palmeres perquè la dosi és aquella, resulta que en vez de 100 palmeres en fas 30.
No quadra. Quan ve el senyor del registre, no et
quan
quadra.
El senyor del registre, doncs ja pots anar cantant Viva el rei. M'entens?
La senyora Pepeta ha de llençar el gerani i tu millor que donis de baixa de
acabamos ja.
De productes
sí,
fitosanitaris
sí, sí.
I que faci un altre. Pues, si té humor.
Pues, sí, sí.
Té
bueno,
la marinera,
clar.
Té la marinera.
És a dir, jo faig jardineria, faig tractaments, faig tot això, però ja és que només m'hauria de dedicar als tractaments. I ara mateix, pues, no m'he de la gana.
Dit això, de què parlem avui?
Bé, avui volia parlar del tema del tractament fitosanitari.
Fantàstic.
Pel tema dels pins. El que passa que l'altre dia,
sí.
Saps que sempre parlem de la relació dels fongs, de les plantes, dels cicles i tal i qual?
Sí.
Amb un diari de prestigi vaig trobar un article molt bo, val? Una contraportada d'un senyor que es dedica a estudiar el que es diuen els hongos zombis, els fongs zombis.
Sona simpàtic.
Zombis. Sí, sí, sí.
No sé si donen problemes, però el nom és simpàtic.
Sí, perquè com que ja que ve l'apocalipsi zombi, perquè allò de la sèrie aquella passarà, doncs bé.
Que sigui divertit.
Aleshores, sí, i vaig llegir l'article i hi ha un tros molt guai.
I el vols compartir amb els oients?
El vull compartir.
Vinga.
Sí, és en castellà, per això, vale?
L'entenem tots, no
vale,
passa res.
Sí. Vale, llavors, los hongos zombis viven dentro del cuerpo de los insectos y modifican su comportamiento. El hongo Ochicordyceps unilateralis vive dentro de las hormigas carpinteras. Una vez infectan a la hormiga, la despojan de su miedo instintivo a las alturas. Curiós. Em diràs tu com ha anat el tio allà dintre i li ha dit, tio...
I li diu al cervell de la formiga...
No
ja,
tinguis
ja
por!
Ja no tens por!
No tinguis por! És
que
molt
bo,
fort!
Molt bo!
No, que sigue!
Vale, vale.
Suma i sigue!
Sigue, sigue!
I diu, la hormiga sube por la planta sin miedo y a cierta altura el hongo la obliga a morder una hoja. Com s'ho fa? Però bueno...
És llest, aquest fong zombi.
Aleshores, la obliga a morder una hoja i anclar-se con sus mandíbulas. Agafa la formiga i s'enganxa. Quan la formiga ha fet això, ¿vale? Después de anclar-se con sus mandíbulas, la va devorando por dentro y hace que brote un tallo de su cabeza... de la que van a caer las esporas sobre las hormigas que pasan por debajo.
I aleshores aquestes ho transporten, no?
Es contaminen i es fa el cicle.
Increïble.
Cuidao, eh?
La vida, el cicle de la vida.
Sí, llavors ja aquí diu que todo el mundo vivo és una red de dependència íntima i recíproca. Y es muy difícil aislar a un individuo desde una perspectiva biológica y nos enseña que podemos reimaginar nuestra filosofía disfuncional sobre los residuos y verlo como parte de un ciclo. Aquí parla de que hi ha fongs, també, que desfan plàstics, que desfan petroli, que desfan aquests productes que són xungos. Però una mica el que parlem sempre d'aquest engranatge que és el cicle de la vida. I de que un arbre, un jardí, una planta està dintre d'aquest cicle.
No el pots mirar només a ell, no? Sí que has de tenir una mirada holística integral.
Sí, perquè en el fons els homes no sabem si som hongos o som hormigues.
No sabem de la missa la meitat.
Bueno, nosaltres és el que dic jo sempre, de que hem sortit dels cercles aquests. No estem dintre de cap cercle. Ens hem fet un cercle nosaltres destructiu que arribarà on arribarà. Val? I ara parlarem...
De les oruguetes, de la processionària...
Bueno, una mica relacionat amb la processionària del Pi.
Amb la calor estan per tot arreu,
a tope,
no?
A tope, un passote.
Sí, sí.
Un passote. A més de tractaments que s'havien fet de cap... És a dir, si plou et pot netejar un tractament i que tinguis orugues, però sense ploure els tractaments que s'han fet, molts no han funcionat. Val? Els arbres estan dèbils, tot està una mica així, i aleshores els bitxos van a tope. Aleshores, per l'oruga hi ha moltes coses. Podem fer molts tractaments, podem ficar les trampes de feromones que es fiquen a l'estiu, es pot ficar unes anelles al tronc perquè no baixi, per quan baixa...
Enterrar-se. No?
Val? Aleshores...
He vist unes fileres caminant pel terra, bé, desplaçant-se.
Sí, sí, sí.
Llargues.
Sí, després també hi ha el tractament, que aquest sí que funciona i va bastant bé, que és el tractament amb el Bacillus thuringiensis, que és un fong. Però imaginem-nos de que volem alguna cosa una mica més contundent o que funcioni millor, i llavors entrem amb el tractament amb endoteràpia, que amb els pins funciona perfectament. I, a més, a través de la xarxa pots trobar fàcilment sistemes d'endoteràpia que te'ls pots aplicar tu al tronc del pi.
Explica'ns com va això.
Què passa? Que sí, podem ficar trampes de feromones. Amb les trampes de feromones podem baixar població, però no vol dir que no puguem tenir 10. Només que n'hi hagi una, que el gos la llepi, ja podem agafar el gos i fer-li un bon...
Se'n va a l'altre barri, no?
Sí.
És molt nociva pels gossos.
Pels gossos. I només que tu tinguis, siguis, com es diu ara, al·lèrgic, també amb una oruga ja en tens prou. Aleshores, sí, les trampes de feromones estan molt bé, les posem. Vale. Llavors ens en queden unes quantes. Aquestes podem ficar les anelles al tronc, que és una anella que es posa, llavors baixa l'oruga, no pot passar i es queda allà amb una bosseta tancada i es mor allà dintre. Podem fer els tractaments amb el Bacillus thuringiensis, però necessitem un atomitzador de baix volum i que ens arribi, pues, què fa el pi? 14, 15 metres, 20 metres? Pues no ens arriba. Aleshores, per fer arribar el producte a dalt, hi ha el tema de la endoteràpia. Què és la endoteràpia?
Alguna vegada n'has parlat, és punxar l'arbre?
Sí, això, així estudiant una mica més a fons, jo primer pensava que el primer que havia fet la endoteràpia era, com es diu a l'italià, aquell que va inventar tantes coses, el Leonardo da Vinci.
Tan enrere ens remuntem?
Doncs... Podem anar més enrere.
Més i tot.
Sí, perquè hi havia un tractat d'agricultura escrit pels àrabs on ja es parlava de la endoteràpia, on ja es parlava de que tu li feies un tall al tronc o li feies un forat i li posaves mel i servia perquè la fruita fos molt més dolça. O tu podies agafar, fer un forat, posar-hi extracte d'all o posar-hi orenga, extracte d'orenga o olis essencials, i aleshores això entrava dintre del sistema vascular de l'arbre i ens podia servir per donar o gust o per canviar una mica o per experimentar amb l'arbre, no?
I és la base de l'endoteràpia, no?
Sí, de fet, aquest tractat d'agricultura dels àrabs, quan els van fer fora, doncs tota molta part d'aquesta cultura i de tota aquesta informació es va destruir, però l'any 80, 1980, no sé què, un paio estudiant o buscant o registrant en els arxius de no sé on, de no sé quantos, va trobar el tractat aquest que tenien els àrabs. Després, amb els segles, hi va haver més gent que va anar fent coses, però quan ja està més consolidat va ser quan el Leonardo da Vinci tenia un camp de pomeres on que li entraven a robar, i llavors el que va fer és ficar arsènic al tronc perquè la gent que mengés la poma s'intoxiqués.
Que dràstic.
Sí, no, i a més, jo he llegit És a dir, ell ho va escriure, tot això, i escriu com agafar l'arsènic, com bullir-lo, com tractar-lo per poder-lo ficar, perquè a vegades no és que tu fiquis alguna cosa allà dintre i l'arbre ho absorbeixi i ho pugi cap amunt, sinó que té que haver-hi diversos factors.
I com funciona la endoteràpia moderna?
Bé, la endoteràpia moderna hi ha...
Pulugues.
Val, hi ha molts sistemes. N'hi ha molts, és més. Amb els anys es van inventar... Doncs com unes mangueres amb uns claus que clavaves al tronc i llavors tu amb una manxa i donaves pressió i feies que entrés tot allò cap a dintre, però allò sempre era fent un forat gros, ficant un plàstic amb una vàlvula de no retorn i després que feies pressió dintre i que podies fer malbé el sistema vascular. De fet, jo un cop fent una prova amb una màquina d'aquestes amb un arbre, injectant aigua destil·lada, allà des de que vaig fer allò està traient líquid i supura, per dir-ho d'una manera, no? Aleshores, el que hi ha, que trobem, i a més a la xarxa es troba fàcilment, és un sistema on tu, amb un taladro, fas un foradet, fiques una cànula i llavors venen com unes peces que ja tenen la pressió que fas catacrac, ho acoples i t'ho fica dintre del tronc.
I ho deixes allà que vagi alliberant.
I va alliberant poc a poquet amb la pressió, que no és molta, val? Aleshores, hi ha uns italians van inventar com uns globus, i aquests globus, ara mateix hi ha una empresa que ja els va fabricar uns globus on a dintre hi va el producte, amb un làtex, és un làtex, queda com una botifarra, i llavors allò tu ho poses a la cànula i ho va buidant poc a poquet amb la pressió que té dintre de la cànula. Els italians això ho van inventar, no ho van patentar, i llavors ho va patentar cap als anys 80, sobretot quan va sortir la grafiosis de l'om. És a dir, la grafiosis de l'om és una enfermedad que va sortir, que va matar pues, la majoria dels oms que hi havien. De fet, a la sortida de les cabanyes n'hi havia un om immens, és que no en va quedar ni un. Aleshores, amb la endoteràpia, la grafiosis de l'om es podia controlar fàcilment, s'injecta el producte, i llavors l'om ho integra dintre del seu sistema vascular i amb un moviment de pujada i baixada doncs ho reparteix. De manera que quan el bitxo pica, ajos come.
I és prou bo per lluitar contra la processionària?
Sí, perquè a més amb un tractament fas. No tires producte al
medi.
Al medi. Clar, després et diran, bueno, si vas posant allò, es va acumulant a dintre de l'arbre i el dia que cremis les cendres aquelles, els metalls pesats que porti, no ho sé, podria ser, però com a mínim no ho tires a l'atmosfera i queda allà dintre. I aleshores, amb aquest producte podem tractar la processionària del pi, podem tractar la mosca blanca, podem tractar el tigre del plàtano, que és una enfermedad que agafen els plataners, podem tractar la grafiosis de l'om, i llavors hi ha varis sistemes. Hi ha un sistema que fan una gent de Girona, que és com una pistola que va connectada amb una espècie de bombona d'aquestes d'aire dels submarinistes, i llavors allò agafes i fa patapam i li fot allà dintre, però aquest és el que dèiem, que a mi no m'acaba de convèncer massa pel tema de la pressió. Després hi ha el sistema més guai de tots, és un sistema que es diu Vite. El sistema Vite és una cunya que tu la claves i llavors hi ha com un dipòsit on tu poses el producte i a l'arbre, el mateix passar de la saba, fa l'efecte Venturi i va xuclant el producte i el reparteix. Però, clar, si pensem que un arbre a nivell professional, igual en un matí has de fer 30, has d'esperar a que l'arbre hagi xuclat tot allò. Llavors és com poc factible. Val? Després, el que tenim nosaltres, el que faig servir jo és un sistema que es diu Arbor System, i llavors això són unes agulletes molt petites que les claves i amb una espècie de pistola que s'agafa amb les dues mans, tu bombeges el producte a dintre de l'arbre i a més bombeges sense fer massa força. Ell t'ho va dar, com a vegades tens la sensació que ell t'ho demana, però és més una sensació que res, com aquells que abracen els arbres. I aleshores...
O no, igual entres en simbiosi amb l'arbre, no siguis descregut.
El què? Però tu no has vist allò dels pobres arbres d'Astúries? Que hi havia un bosc i van tenir que prohibir la gent que els anés a abraçar perquè els estaven pelant.
Sí.
Ah, home, no fotem.
I escolta, és carot fer endoteràpia per salvar un arbre o per estalviar-nos la processionària?
Un pi pot sortir per entre 35 i 40 euros. depèn de la quantitat de punxades que hi facis, i pot arribar a durar 2 anys.
És molt correcte.
Sí,
resultats, sí. Resultats preu, no?
Sí, 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 sí. Sí, clar, no, el problema és quan vas a una casa i en tenen 100. O tenen un bosc, o tenen... Bé, no, les cases ho fem, i a més ho fem ara mateix amb quasi tots els tractaments. Ja no tira res.
Doncs aquests dies deus tenir feina, no?
Anem
fent... Perquè està en faia l'urugua. Sí,
sí, però la gent passa de tot, perquè també no se n'han donat compte. No és que passin de tot, és que no s'han... Vull dir, la gent tampoc està sortint ara al jardí. Tu ho veus des de fora, però la gent no ho veu, jo ho veig perquè...
No sé, jo he sortit a caminar aquests dies i he flipat amb la d'orugues que hi ha per tot arreu.
Bueno, perquè portes temps amb mi i ja ho diferències instintivament.
Això és veritat. Tot ja el que pilles, he après ja a costat
pilles,
teu...
Ja ho pilles.
Ton Vila-Rubies, com sempre, moltes gràcies.
Vinga, fins
cuida't,
ara, adéu.
Fins aviat.
Adéu, adéu.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Déu-n'hi-do, avui el Tom Vila-Rubies. Hem començat parlant d'aquests fongs zombis magnífics, el que arriben a fer i a provocar dins el cervell d'una minúscula formiga. I hem acabat parlant de l'oruga del pi, d'aquesta processionària, que com que no està fent calor, com no està fent fred i fa calor, al contrari, està en faia, que deia el Tom. Sort que ens ha comentat alguns tractaments que poden ser útils, destacant la endoteràpia. Ara ens encaminem cap a les 11, tancarem aquesta segona hora i després del butlletí de notícies seguim feinejant amb filosofia de la mà del Pere Martí.